amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. La febre vermella ha envaït Ripollet i no ens estem referint a cap malaltia, sinó als molts veïns i veïnes que estan seguint amb furor l'actuació de la selecció espanyola a l'Eurocopa 2012. Són moltes les banderes de la selecció que pengen de finestres i balcons arreu del municipi. A ningú se li escapa que diumenge Espanya jugarà la final contra Itàlia. I el furor del que parlàvem fins i tot va portar ahir el portaveu del Partit Popular a traslladar al ple una petició d'alguns ciutadans per tal de veure el partit i celebrar-lo cívicament en algun tipus d'acte organitzat des del propi Ajuntament. Una petició a la qual es va negar l'equip de mentre que el portaveu popular explicava que en aquests moments tan dolents aquesta és l'única alegria que tenim tots plegats el diumenge a la tarda. I a prop qui analitza aquest partit en termes econòmics. Derrotada l'Alemanya de Merkel, dos dels països de l'Eurogrup amb pitjor situació econòmica es veuran les cares diumenge i ja se senten veus per a que baixin les primes dels jugadors de la selecció. D'una manera o d'altra, el que és evident és que Ripollet recolza la selecció i que diumenge viurà una tarda-nit molt intensa. Deixant aquesta anècdota del ple de banda, nosaltres els explicarem en breus moments els acords presos a la sessió d'ahir. Coneguem ara la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Més de 300 persones es troben al Teatre Auditori per informar-se de les opcions legals que tenen davant de l'estafa de les participacions preferents.
Demà dissabte, la Careta Teatre estrena una nova obra de García Lorca. Es tracta de Yerma i en parlarem amb Femi Mate, la seva directora.
També conversarem amb Cayetano Porres, president de Ripollet Història i Imatge, que ens avançarà alguns dels detalls del documental sobre les riuades que estan preparant.
Més de 170 curts a la 14a edició del certamen de curtmetratges. La Regidoria de Joventut i Ciutadania valora molt positivament aquesta dada.
I a partir de dilluns, noves exposicions al Centre Cultural. La fotografia serà la protagonista el mes de juliol.
D'altres notícies i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 29 de juny de 2012. Comencem. I com dèiem, parlem del ple municipal. L'Ajuntament de Ripollet va celebrar aquest dijous, dia 28, el ple ordinari de juny, amb 7 punts a l'ordre del dia, entre els quals destaca la renúncia del regidor del COP, Compromís per Ripollet, Eduardo Jiménez, que serà substituït per Pilar Castillejo, així com també la memòria del defensor del ciutadà corresponent a l'any 2011. Un servei que l'any passat va rebre un total de 135 consultes i va admetre a tràmit 25 expedients, dels quals en va resoldre 16.
El defensor Ramon Costa va destacar durant la seva intervenció la important reducció dels recursos públics, tot qüestionant-se si això es tradueix en una reducció dels drets dels ciutadans. Costa també va animar l'administració a adoptar polítiques més valentes i agosarades per tal de facilitar a la ciutadania drets tan importants com el treball i l'habitatge. Quant a les consultes i queixes, el defensor va explicar que s'ha detectat un augment de les consultes relatives al consum, així com les relatives a la policia local. L'escoltem.
Es detecta un fort augment de les consultes i queixes que es deriven de la... que les derivem, perdó, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, motivat, segons el meu parer, moltes vegades per abusos d'empreses en aquest temps de greu crisi econòmica. Trobem un any més que en la policia local és l'àrea que més queixes ha generat aquest any 2011. S'ha de tenir en consideració que aquest increment, que a part de les queixes motivades per infraccions de circulació, l'entrada en vigor de l'ordenança de convivència que ha portat altres queixes que fins ara no eren habituals.
Els tres grups de l'oposició van coincidir en aquest punt en destacar un baix nombre d'expedients realitzats per l'oficina. Valentí Nieto, d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, va demanar, a més, que es tingui més en compte les seves decisions.
Els resultats els considerem una miqueta pobres. Nosaltres també veiem que la figura del defensor és una figura que va molt a poc i que costa que la ciutadania el vagi interioritzant. A més, el grau de vinculació de les seves decisions és molt baix, gairebé nul. Per la nostra banda, voldríem que s'establís un major seguiment i una major vinculació de les seves recomanacions i que s'estableixi un sistema que guanyi un cert pes específic amb les seves decisions.
La regidora del Partit Popular, Rosa Maria Hernández, va assegurar per la seva part que l'oficina del defensor genera una despesa innecessària.
És la forma i manera de, diguéssim, de mal ampliar els diners, perquè en el seu moment ja ho vam dir nosaltres que aquest local que es va obrir nou era innecessari, perquè havent-hi les oficines que eren al Parc Rizal es podien aprofitar, perquè això no és una cosa que s'obri cada dia. Per tant, reconeixem que la feina que fa està molt bé, però que no per les despeses que corresponen, no amb els temps que correm, no és necessari.
El regidor del COP, Antoni Pijuan, va destacar una davallada en el nombre d'expedients, tot assegurant que l'oficina del Defensor del Ciutadà necessita una empenta.
Senyor Costa, la seva oficina llangueix. Cada cop té menys activitat. I això no s'entén en un temps de crisi on els ciutadans necessiten alguna institució que els defensi de les agressions que patim contínuament. Si més no, caldria una important campanya informativa per a donar a conèixer el seu servei, que per nosaltres és important.
Entre la resta de punts de debat, també es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, a excepció del COP Compromís per Ripollet, que s'hi va abstenir, el nomenament dels membres de la Comissió d'Honors i Distincions.
Aquest òrgan està format per un representant de cada grup municipal, així com del Patronat Municipal de Cultura, del Patronat d'Esports, el Consell Escolar Municipal i les associacions de veïns. Tal com va explicar el segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, es preveu que la comissió celebri la seva primera reunió la propera setmana, tot destacant que s'ha endarrerit el seu nomenament.
Potser això ha arribat un mes sobre el que teníem previst o sobre el que es va parlar en el seu dia a la Comissió d'Honors, diguéssim, la Comissió d'Honors i Distincions que tenien del passat o constituïda del passat mandat. Teníem previst d'haver-lo passat en el mes anterior, però per falta del nomenament d'alguns dels representants s'ha hagut de fer en aquest mes. Però també hem de dir que està previst que abans de l'estiu, concretament la setmana que ve, farem una reunió ja amb la nova composició.
Quan a l'apartat de mocions se'n van debatre tres, tot i que només va ser aprovada la presentada per Iniciativa en Defensa de la Salut Pública i contra el recent decret del Govern de l'Estat. Aquests eren alguns dels arguments del regidor de la coalició, Valentí Nieto, per rebutjar el decret.
Que aquest decret llei contempla una reducció de drets sense precedència en matèria de salut pública pel conjunt de la ciutadania, significant, entre d'altres, la introducció del copagament farmacèutic a l'Estat espanyol, fent que els pensionistes hagin de pagar part dels costos dels medicaments. Atès que aquest decret llei contempla que tots els pacients hagin d'assumir la despesa de les pròtesis que els implantin, el transport no urgent i determinats tractaments com els de la dieta terapèutica. Atès que aquesta reforma té especial gravetat, ja que obligarà a partir dels 26 anys a totes les persones que no tinguin alta pròpia de la Seguretat Social a acreditar que no superin un límit d'ingressos per no perdre la cobertura sanitària, així com l'exclusió dels immigrants irregulars en la targeta sanitària, excepte urgències.
El text va comptar amb els vots favorables de CiU, el COP Compromís per Ripollet i el PSC, i el vot contrari del Partit Popular. El portaveu popular, Víctor Dieguet, va assegurar que aquesta moció era un atac directe a la decisió del govern de la nació i va explicar els beneficis d'aquesta mesura.
Por primera vez en la historia, los parados sin prestaciones no pagarán nada por sus medicamentos. También se ha modificado la participación en el pago de los medicamentos, teniendo en cuenta algo que es, entendemos, muy justo, que es la renta, la edad y el grado de la enfermedad. Aportarán más los que más tienen y menos o nada los que menos tienen. También se ha puesto en marcha una cartera común de servicios básicos para todas las comunidades autónomas. Se ha propuesto a las comunidades autónomas quitar la cartera básica de salud de algunos medicamentos para lo que se califica como síntomas menores, precisamente para ahorrar y garantizar que los medicamentos que van para enfermedades crónicas y graves no tengan ningún problema. Se han resuelto los abusos de lo que se da a llamar el turismo sanitario, que hasta ahora nos estaba costando 1.000 milions d'euros al any.
Les altres dues mocions a proposta del COP Compromís per Ripollet eren relatives, d'una banda, al rebuig al projecte de l'Eurovegas, tal com han fet la resta de grups de les candidatures alternatives del Vallès, i d'altra banda, contra la repressió policial a les manifestacions realitzades arreu de l'Estat en els darrers mesos.
Totes les formacions es van pronunciar de la mateixa manera en les dues mocions. Així, els textos van aconseguir el suport d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa, l'abstenció del PSC i els vots contraris de CiU i Partit Popular. Pel que fa al darrer punt del ple, de precs i preguntes, tots els grups de l'oposició van preguntar al govern sobre la legalitat o no de la construcció d'una nova benzinera al carrer de Balmes, així com les mesures adoptades davant de l'inici de les obres sense que l'empresa constructora tingués el corresponent permís d'obres. En aquest sentit, el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos, va assegurar que es tracta d'una activitat permesa i que l'empresa compta amb un expedient sancionador per haver iniciat les obres sense permís. Per últim, la regidora de Polítiques d'Igualtat, Mar Viera, va voler destacar el suport de l'equip de govern al Dia de l'Orgull Lèsbic, Gai, Bisexual sexual i transexual, celebrat ahir 28 de juny. L'escoltem.
Es calcula que actualment cada dos dies alguna persona és agredida al món per actes violents vinculats a l'homofòbia i transfòbia. La realitat social sobre aquest tema encara arrossega molts prejudicis entre determinats col·lectius de la societat, també al nostre país. Des de l'equip de govern volem sumar-nos a la celebració del Dia de l'Orgull Lèsbic, Gay, Transsexual i Bisexual com a mostra de la nostra acceptació de la diferència sexual i d'identitat de gènere com un dret irrenunciable per aconseguir la igualtat.
El proper ple ordinari tindrà lloc, segons acord de la Junta de Portaveus, el proper 19 de juliol.
La Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola, Ripollet i Montcada signarà un conveni amb Càritas Diocesana de Barcelona per posar en marxa el servei de mediació hipotecària. Així es va acordar a la sessió del passat dilluns 25 de juny.
La Mancomunitat Intermunicipal i Càritas, que signaran el conveni el proper 5 de juliol, oferiran un suport a les famílies dels tres municipis que es troben en situació de greu dificultat en el pagament dels habitatges i que corren risc de desnonament. El conveni permetrà establir un marc estable de relació entre la Mancomunitat i el servei de mediació de l'habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona per tal d'unir esforços i reforçar els sistemes de mediació entre les famílies i les entitats financeres. Treballaran en aquest servei 32 voluntaris i voluntàries, professionals de diversos perfils, entre els quals destaquen ex-treballadors d'entitats bancàries, advocats experts en temes d'habitatge, economistes, arquitectes que realitzen activitats de recerca i valoració de lloguer social, entre d'altres. La Comissió Gestora de la Mancomunitat també va aprovar l'adhesió a la xarxa de serveis locals d'habitatge com a recurs que promou la innovació, la qualitat i les estratègies comunes. La xarxa està formada per un conjunt de municipis, empreses municipals i d'altres estructures locals que presenten serveis d'habitatge a la província de Barcelona i que treballen de manera coordinada rebent el suport de l'àrea de territorial i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Aquest mes de juny i fins a finals d'any, el Patronat Municipal d'Ocupació durà a terme un programa amb l'objectiu d'ajudar les persones desocupades que provenen del sector de la construcció. Així, els dones suporten el procés de trobar una nova ocupació i millorar la seva qualificació professional.
Aquest programa no només ajuda a cercar una ocupació per a la persona que perd la seva feina, sinó que és un procés més complex on se li ofereixen totes les eines que li permetran trobar una feina el més ràpid possible. Concretament, aquest programa de reorientació permetrà identificar i determinar les competències socials i laborals de les persones aturades, així com dotar-les de més coneixements que els ajudaran a millorar la seva qualificació. El personal del patronat els ajudarà a potenciar les seves habilitats per a la recerca de feina i els acompanyaran en el procés de reinserció laboral.
El Partit Popular de Ripollet ha demanat al govern municipal que posi com a prioritat número 1 de la seva gestió l'atur. Víctor Dieguet, portaveu del PP a Ripollet, va declarar en roda de premsa que el govern de socialistes i convergents no estan fent res per fer baixar les dades de l'atur i va proposar firmar un pacte local de totes les forces polítiques.
Així ho explicava Víctor Dieguet dels mitjans locals.
El que nosaltres volem dir públicament és que aquí no es tracta de que nosaltres puguem una solució i els altres diguin que sí. El que nosaltres ens oferim públicament és que pel camí que es vulgui, que es desitgi, que s'hi trobi, que és necessari, perquè torno a dir que ells no tenen la majoria, però per un camí d'enteniment, de la manera que sigui més adient per tothom, trobar un punt en què es produeixi allò que nosaltres estem demanant, que és que aquest problema sigui el primer a l'agenda municipal. Un acord, un pla, el que nosaltres anomenaríem un pla municipal contra...
Els populars també van assegurar que tan dolentes les seves propostes no són, quan la Diputació de Barcelona també les fa en relació al curs en primers auxilis que van fer per entitats a la seva agrupació i que també està oferint la Diputació als ajuntaments. D'altra banda, Dieguet va lamentar les darreres crítiques que ha fet el govern respecte a la seva acció municipal i va remarcar que seguiran treballant a través de mocions i preguntes al ple a partir de les queixes i propostes que reben dels veïns i veïnes de Ripollet.
Els diputats de Convergència i Unió a la Diputació de Barcelona, Carles Rossinyol i Mercè Conesa, han estat els encarregats d'explicar als alcaldes i caps de llista convergents del Vallès Occidental el projecte impulsat per la Diputació de Barcelona que preveu donar 600 milions d'euros als ajuntaments per tal de fer front a la crisi.
D'una banda, els ajuntaments tindran a la seva disposició 440 milions d'euros a través de la xarxa de governs locals, mentre que 175 milions d'euros provindran del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local. Pel cap de l'àrea d'Economia de la Diputació, Carles Rossinyol, una de les principals novetats és que fins a un 30% de la xarxa de governs locals 2012-2015 es podrà dedicar a despesa corrent.
I aquest dimecres unes 300 persones van omplir el Teatre Auditori per informar-se sobre quin marc legal es protegeix en relació a les participacions preferents. A l'acte hi van participar advocats del col·lectiu Ronda, que van donar resposta a totes aquelles qüestions que durant el mes de juny han fet arribar els afectats als responsables de la plataforma d'afectats per les participacions preferents.
Una de les recomanacions que van exposar les advocades durant la xerrada, que va ser que a part de guanyar la lluita als jutjats, també s'ha de guanyar la lluita al carrer, i van encoratjar tots els afectats a fer protestes públiques en contra les entitats bancàries. El col·lectiu Ronda també assegura que hi ha hagut una mala praxis dels bancs en aquest tema. Escoltem a Montse Serrano, advocada del col·lectiu Ronda.
La majoria d'afectats que veurem avui són gent que se'ls han col·locat un tipus de productes complexos i d'alt risc sense donar les informacions necessàries perquè aquesta comercialització pugui entendre's que compleix la llei. Per tant, com que no s'ha donat la informació adequada sobre les característiques i riscos reals d'aquest producte, doncs procedeixen accions legals de nul·litat o de resolució d'aquests contractes bàsicament fonamentades en la manca d'informació i amb la vulneració de la normativa que protegeix els consumidors, els inversors minoristes, que com aquestes persones doncs, han vist com els hi col·locaven aquests productes incomplint aquesta normativa bàsicament d'informació.
Quan a la recerca de solucions alternatives, el col·lectiu Ronda va recomanar als afectats que si negocien amb les entitats bancàries es cobreixin les esquenes.
A veure, el que estan proposant les entitats bancàries, perquè estan obligades, és a proposar productes amb més liquiditat i proposen un canje d'aquestes participacions preferents per un altre tipus de producte amb més liquidesa. Nosaltres aconsellem fer el canje, en principi, per un criteri de prudència, però sempre acompanyat d'una carta on s'expliqui que es reclama o que es fa una reserva d'accions legals. És a dir, es pot fer aquest canje, però sempre amb una reserva d'accions legals per interposar posteriorment la demanda judicial reclamant la devolució d'aquests diners, d'aquests dipositats.
La plataforma d'afectats per les participacions preferents va anunciar en el marc de la trobada les primeres accions de caràcter reivindicatiu que té previstes properament. Així, els dies 4 i 11 de juliol, els afectats recolliran signatures en favor d'un manifest en contra de les diferents entitats bancàries que han comercialitzat aquests productes. El mateix dia 11, a les 12 del migdia, els afectats faran un recorregut per diferents entitats bancàries de Ripollet fent entrega d'aquest manifest. D'altra banda, durant tot el mes de juliol, el Centre Cultural es podrà trobar en el taulell d'anuncis una documentació que els afectats hauran d'omplir i entregar a l'entitat bancària on tenen les participacions per tal d'obtenir la documentació necessària per iniciar les diferents demandes. A més, tots els dimarts del mes de juliol, de 7:15 a 8 del vespre, hi haurà una persona per tal d'ajudar les persones que ho necessitin a omplir aquesta documentació.
I acabem aquest primer bloc de notícies recordant que el proper dia 16 de juliol finalitzarà el primer termini de pagament en període voluntari de l'impost sobre béns immobles de 2012. Després de la modificació del calendari del contribuent per aquest exercici de 2012 dels terminis de pagament de l'IBI d'enguany, aquells rebuts que no estan domiciliats poden pagar-se en dos fraccionaments, el primer fins al 16 de juliol i el segon des del 25 de setembre al 26 de novembre de 2012.
Aquelles persones que tenen el rebut domiciliat però per qualsevol motiu no l'han pogut abonar a la data de la domiciliació, el passat 5 de juny, poden demanar un duplicat a qualsevol oficina de Catalunya Caixa o bé a l'oficina d'atenció al ciutadà al carrer de Balmes número 2 i procedir al seu pagament abans del proper 16 de juliol.
El 91.3 Info.
El 25 de setembre de 2012 farà 50 anys de les riuades de l'any 1962 i des de fa temps tant l'Ajuntament com algunes entitats locals treballen en els actes de commemoració d'aquesta data. Així, a banda d'una exposició sobre els fets que es podrà veure al TIP, el 30 de setembre està previst que el Teatre Auditori aculli la projecció d'un vídeo sobre les riuades elaborat per l'entitat Ripollet Història i Imatge. Per parlar-ne ens acompanya el seu president, Cayetano Porras. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
¿Quan fa que treballen en aquest vídeo de les riuades?
Bueno, en el vídeo de la riuada llevamos ya un año y dos meses, exactamente.
Uh-huh. ¿Quan va sorgir la idea d'elaborar aquest vídeo?
Bueno, la idea, nosotros estamos haciendo un recopilatorio de lo que es la historia de Ripollet y mientras vamos recogiendo datos, vamos recogiendo información, pues creemos conveniente de hacer algo a la riada, ¿no? Tan lejana, pero tan cerca para algunas personas. Y decidimos hacer un pequeño reportaje, un pequeño homenaje, pero nada, una cosa simbólica. Pero a medida que empezamos a hacer las primeras entrevistas, nos dimos cuenta que esto era más serio, ¿no? Era más fuerte de lo que nosotros habíamos pensado. Y la gente pues empezó a colaborar, pero muy bien, muy bien. Y entonces nos hemos embarcado en esta empresa, pero bestial. Y ahora pues no podemos estar sin ella.
¿Cuántas personas colaboran en la realización de este vídeo?
Bueno, en la realización de este vídeo pues tenemos así como por lo menos 10 o 12 personas. Tanto personal, gente mayor como gente joven, mayormente gente joven, ¿eh? Gente que a lo mejor han terminado la carrera de realizadores, de periodismo, de fotografía, de diseño gráfico, etcétera. Y con nosotros lo único que hace es hacer una práctica y encima nos hace un favor. Y nosotros encantados, más que sean gente joven.
¿Nos puede avanzar algunas de las entrevistas o testimonios que se podrán ver en el vídeo?
Pues sí. Bueno, tenemos una en especialmente que le tenemos mucho cariño, la verdad, y nos aportó mucha dulzura y mucha rabia contenida, ¿no? Que es el señor Lobato, un saludo para el señor Lobato, que este señor en una de las entrevistas llegó un momento que se hizo un parón porque se saltaron las lágrimas. Se creó un nudo en la garganta y no supimos decir siga, cortamos o qué. Y el hombre, pues, nosotros queríamos cortar la entrevista y dijo con la voz entrecortada, seguí, seguí. Y la verdad, fue muy emotivo. Esa es una de las que más recuerdo, de las que más, dijéramos, las tenemos más sentido, ¿no?
Porque la mayoría serán testimonios, personas que vivieron, ¿no?, aquellas riadas.
Bueno, sí la vivieron la riada personalmente. Incluso hay gente que habían sacado a víctimas y hay gente que solamente de oída, ¿no? Pero la mayoría son que la han vivido en sus carnes.
¿Ha sido difícil encontrar, recabar información que la gente quisiera hablar del tema?
Bueno, difícil no ha sido. Lo difícil ha sido que la gente se abra. Porque el primer problema fue que, sí, la gente era reacia, porque, a ver, ¿qué vais a hacer? Porque esto es muy serio. Y a través de la primera entrevista que hicimos, y es al señor Cunill, resulta que ya hablando con otros, mira, el señor Cunill ya ha hablado, uy, pues el señor Cunill es de Ripollet, es... Y entonces ya empezaron a abrirse. Entonces, la anécdota ha sido que ahora demasiadas entrevistas, ahora demasiada gente, que nosotros lo valoramos, la verdad, y se lo agradecemos de todo corazón, porque creo que merece la pena, ¿eh?
¿Han encontrado grabaciones o trocitos de vídeo de aquella época?
Hemos encontrado algo, pero poca cosa. Encontramos una grabación del señor Joaquín Soler Serrano, pero es poquita cosa lo que hay. Y también hemos estado en contacto con TV3, también nos han cedido unas imágenes. Bien, está bien, se ha encontrado bastante cosas. Pero yo creo que lo que más hemos encontrado son fotografías de gente particulares que a lo mejor la guardaban como recuerdo, y entre fotografías de uno y de otro hemos conseguido un gran archivo.
Más de un año trabajando en ello, supongo que el trabajo ha sido duro, ¿no?
Sí, bastante, muchas horas. Tú cuenta que nosotros los sábados y los domingos, porque esto lo hacemos en días de fiesta, nuestro horario es por la mañana, comemos, a las 4 empezamos hasta las 8, domingo sí, domingo también y domingo también.
¿Qué imagen cree que los vecinos de Ripollet mantienen o recuerdan de esas riadas?
Yo creo que es la caída del puente. Es la que más... Bueno, de hecho, creo que son todas las imágenes, porque cada uno la ha vivido de una manera diferente. Pero la que realmente, impacta cuando a la hora de hacer las entrevistas fue el hundimiento del puente.
¿Piensa que ha caído un poco en el olvido?
Creo que para la gente más joven y todo, sí. Ha sido una riada normal y corriente, como puede ser una tormenta de verano. Pero creo que para la gente que lo vivieron es una herida que no se cura tan fácil.
Porque pretenden que este vídeo sea como un homenaje a las víctimas. ¿Cuál es el objetivo final de todo este trabajo?
Bueno, en primer lugar es un homenaje a las víctimas, en primer lugar. En segundo lugar es un patrimonio para que no se olvide, porque esto puede pasar cualquier día. Que a lo mejor no sea con la misma intensidad, bien, pero puede pasar a la vuelta de la esquina. Entonces, que la gente se tome conciencia de que puede pasar cualquier día y que estamos en el ojo del huracán.
Comentábamos que el estreno del vídeo se realizará el 30 de septiembre en el Teatro Auditori. ¿Este será el estreno?
Sí, el estreno sí. Lo que pasa que por motivo de a lo mejor del auditorio, por los horarios que tiene, por la agenda, pues a lo mejor nos veremos obligados luego a hacer más pases o bien en el CIP o bien si podemos hacerlo en el Casa de Cultura.
Porque ¿cuál es la relación que tiene la entidad con el CIP? ¿Nació un poco...?
Yo creo que la entidad y el CIP es un puente. Es un puente entre la entidad, la historia y lo que es el CID, la entidad y la historia. Es un puente, ¿no? Estamos en contacto a través de ahí. Tanto ellos nos necesitan a nosotros como nosotros los necesitamos a ellos.
En este tema de las riadas, ¿también han tenido su colaboración?
Sí. Yo creo que nos han facilitado por lo menos el local donde tenemos la sede. Con una sala de proyecciones, nosotros vemos y yo creo que sí, se han portado bien.
Uh-huh. Recordamos que fue en abril de 2009 que se presentó la entidad Ripollet Historia e Imagen. ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Qué fue lo que le provocó nacer a esa entidad?
Bueno, todo empezó que fuimos a ver una proyección sobre el básquet en Ripollet de los años, no sé si era 58, 60 o 60 y algo, ¿no? Entonces había muchas imágenes que la había grabado el señor Hernández, fotógrafo del pueblo, y fuimos a ver la película que está. Y entonces, viendo la película, resulta que salieron unas imágenes de la Rambla, donde está el centro moral, que era sin asfaltar, se ve el autobús, y cuando salió aquella imagen, salió la voz aquella de la gente, ¡wala! Y entonces me di cuenta, digo, ostras, pues esto sería hacer, no sé, la historia del pueblo, pero hacerla no en libro, porque ya hay muchas versiones, sino hacerla en audiovisuales, que la gente lo único que tenga que ver y escuchar. Y bueno, y hablando con el señor Sariol, de revista Ripollet, empezó, oye, pues es positivo, vamos a empezar. Y creo que empezó la idea así.
Usted, aparte de presidente, ¿cuál es su papel dentro de la entidad? Porque cada uno tiene un poco como un trabajo, ¿no?
Bueno, yo, mi papel es, dijéramos, de organizarlo un poquito todo, dirigir un poquito lo que es el documental, los sectores, relacionar lo que son los guiones, para que el que venga detrás de mí pues no tenga ningún problema a la hora de rodar o de grabar. O sea, yo soy, dijéramos, uno más. Pero dentro del uno más, el que me dedico, dijéramos, a que esta idea empiece a rodar.
Luego imagino que tienen otros trabajos, el que hace la producción, el que graba, el que edita.
Sí.
Y todo esto, algunos sin tener una formación clara, ¿no? Un poco autodidacta.
Yo creo que los que menos tenemos esa formación es José Antonio y yo, que son más autodidacta. Los demás sí tienen estudio. Tenemos realizadores, tenemos guionistas. Tenemos también de producción, o sea que tienen
hablamos
idea.
Que el producto final es profesional, entre comillas.
Sí. Bueno, primero era amateur, pero al juntarnos con estas personas jóvenes con ganas de hacer cosas y dándole camino para que hagan cosas, a nosotros nos están haciendo que lo que presentemos sea profesional.
Recuerdo que inicialmente cuando se presentó la entidad se habló de que el objetivo era hacer un vídeo sobre la historia de Ripollet desde sus inicios. ¿Aquel proyecto dónde está?
Aquel proyecto se está acumulando, se está guardando. Lo que pasa es que ahora, aquí, si nosotros queremos estrenar este año para los 50 años, no podemos dejarlo apartado y cuando falte una semana montarlo. O sea, claro. Esto se ha de preparar, pero eso sigue adelante. Incluso también hemos hecho otro rodaje, como es, bueno, estamos en ello, la Parque de Ripollet. No solamente parque con los árboles, sino su historia que hay detrás de cada parque, ¿no? Lo que era cada parque. A veces, una anécdota muy buena fue cuando preguntamos el parque Ansel Clavé. Mucha gente decía, ¿y eso dónde está? El parque del señor José. ¡Ah, sí, el señor José! El señor José era un guarda que tenía aquí en Ripollet, que era, conocido por todos los ripolletenses.
Esos son algunos de los proyectos. Igualmente también colaboran con entidades, graban actos culturales. Sí. Están haciendo un poco un bagaje, ¿no?
Sí. Bueno, nuestra idea es, nosotros colaboramos con vosotros, pero colaborar con nosotros, ¿no? Porque aquí en este proyecto hemos pedido la colaboración a la Asociación Coral Vallés, a Mis del Teatro, a La Careta, y de momento nos han dicho que sí. Y para mí, bueno, para mí, para la entidad y para el pueblo, yo creo que es muy importante que un producto hecho en el pueblo salga del pueblo con gente del pueblo.
¿Con qué fondo audiovisual contáis?
Uy, con el de particular de cada uno. Yo creo que aquí, de fondo, las cámaras son de propiedad, cada uno tiene su cámara. dijéramos los focos, pues cada uno se ha comprado uno por separado. Los micrófonos, cada uno, el que más va por sonido, pues tiene más material de sonido, el que va de imagen, pues tiene más de imagen. Pero de momento los fondos son particulares todos.
¿Y no los han puesto o tienen la intención de ponerlos en común y salvaguardarlos de alguna
manera? De momento
manera?
No, porque, a ver, sería ya un problema. Entonces, cuando a lo mejor la entidad tenga, pueda contar con un fondo por socio, por lo que sea, entonces sí que se planteará eso, porque para que todos puedan utilizarlo.
¿Están abiertos a la incorporación de personas que
sí,
estén interesadas?
Todas las que quiera, todas las que quiera. Lo que pasa es que mucha gente piensa que cuando se junta con nosotros tenemos un laboratorio montado, tenemos un estudio de aquello tipo televisión. No, es particular todo y nosotros lo montamos a la hora de hacer un rodaje. Pues venga, hoy necesitamos los focos. Pues el que está encargado de los focos trae los focos, el que está encargado de sonido trae los micrófonos y el de las cámaras, las cámaras. O sea que nos juntamos cada uno, como cuando se hace un almuerzo de alforja, cada uno se trae su comida y la repartimos luego.
Hablamos de un trabajo de muchas horas, pero aparte también tiene su coste económico, ¿no? De
sí.
momento, ¿cómo sufragan los gastos?
De momento son gastos que, mira, vamos haciéndolo particularmente.
Uh-huh.
Quizá a lo mejor cuando no lleguemos, pues paramos. Cuando tengamos, seguiremos. Ojalá y pudiéramos tener un fondo de, bueno, gastamos cinco días, ojalá.
Porque no han serían... pensado en establecer socios con cuotas, etcétera, como algunas entidades.
De momento no, pero tendríamos que hacerlo. Porque ahora, tal como está el panorama económico, pues la verdad, ya si viene alguien, le pides algo, dice, bueno, a ver, ¿dónde voy, no?
Muy bien. ¿Cuáles son los retos de la entidad a partir de ahora, una vez se estrene este documental?
Bueno, pues los retos. El primero que empezamos, porque fue el primer documental, es oficios y artesanos. Entonces, hemos grabado dos. Uno era pues Martín, un tal Martín el Nene, que le llamamos Nene por el nombre, no me acuerdo, que hacía barcos y hace barcos en miniaturas y tal. Le hicimos un reportaje. Luego al señor Navinés también le hicimos un reportaje de cómo hacía carros. Teníamos planeado otro para hacer los bolillos, los típicos bolillos. Y bueno, así pues todos los que vayan saliendo. Recuperar un poquito lo que son las tradiciones pasadas de para luego hacerlo un par de DVD para que todo el que quisiera verlo, pues accedieras a él.
De ahí su nombre, imagino, ¿no? Ripollet Historia e Imagen, que es un poco el conservar o el recuperar la historia del pueblo, ¿no?
El patrimonio, o sea, patrimonio perdido, prácticamente. Lo que son a lo mejor historia, lo que es historia.
Pues ya saben que la próxima cita será el 30 de septiembre. Nosotros le agradecemos muchísimo al señor Cayetano Porras, que es el presidente de Ripollet Historia y Macha, su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros y gracias.
Que vaya muy bien el trabajo.
Igualmente. Y
gracias.
Aquí nos tenéis para lo que queráis.
Esteu escoltant Info.
Aquest vespre tindrà lloc una nova activitat del cicle Activitats en Família al Parc dels Pinatons, organitzada per la Regidoria de Medi Ambient. Es tracta de la tradicional observació astronòmica a càrrec de l'Associació Astronòmica de Sabadell.
Núria Matxuca, responsable de l'agrupació Ripollet Natura, ens explica quin és l'objectiu d'aquestes activitats al Parc dels Pinatons.
Molt bona, estem molt contents perquè, mira, és una iniciativa que va sorgir a partir de la col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Ripollet, la Regidoria de Medi Ambient i nosaltres com a entitat que ens vam posar a fer les activitats. És una mica, l'objectiu és dinamitzar el parc per una mica pues, posar en valor, no?, diferents aspectes mm-hmm. que el donin a conèixer i que facin, doncs, això, sensibilitzar el públic i així. També són activitats molt familiars, jo crec que una mica això, o sigui, que tu ofereixis una activitat que et permet un cap de setmana anar amb tota la família i fer alguna diferent amb els nens i de retruc, doncs, aprendre i conèixer l'entorn que tens, doncs, bueno, sempre ben acceptat.
Les places per a aquesta activitat d'avui estan totalment esgotades des de fa dies, però el proper 22 de juliol la Casa Natura farà la darrera activitat abans de les vacances. Es tracta d'un joc de descoberta de l'ecosistema del parc, que començarà a 11:45 al migdia. Per fer la inscripció cal trucar al 93 586 5856 o via mail a casadenatura@gmail.com.
Aquest mes de juliol i la fotografia serà la protagonista del Centre Cultural. Per un costat es podrà veure Fobos, d'Acció Fotogràfica Ripollet, i per altre, Ripollet, anys 80, de Focer. Les mostres s'inauguraran aquest dilluns i dimarts a les 8 del vespre, respectivament.
Fobos és un recull de 45 instantànies que intenten recrear les fòbies, aquelles pors incontrolables que les persones senten, per exemple, les tempestes, les rates o els insectes. La mostra estarà instal·lada a la Sala d'Art fins al 27 de juliol. D'altra banda, Ripollet, anys 80, de Focer, recull fotografies de Laureà i Santiago Pinyol, Miquel Alba i Joan Mimó, que mostren com era Ripollet als anys 80.
Aquest cap de setmana finalitza el cicle d'exposicions dels talleristes del Centre Cultural Món Interior, Jugant amb la Llum, han estat les darreres propostes exposades.
Món Interior ha consistit en un recull d'obres pictòriques del taller de pintura, on els alumnes han intentat reflexar els seus sentiments interiors o aquells moments de la vida quotidiana que reflecteixen millor la seva intimitat. D'altra banda, Jugant amb la Llum és un recull molt original dels treballs del taller d'arts decoratives. Aquesta tarda tancarà definitivament el cicle l'exhibició dels alumnes de guitarra que actuaran a les 7 de la tarda al Centre Cultural.
La Regidoria de Joventut i Ciutadania ha informat que enguany s'han presentat un total de 172 obres al 14è certamen de curtmetratges de Ripollet i ha fet una valoració molt positiva d'aquesta dada, ja que suposa una quarantena més que l'edició anterior. El visionat dels curts preseleccionats es farà els dies 13, 14 i 15 de juliol al pati del Centre Cultural.
El dia 21 de juliol al mateix escenari es farà públic el veredicte i tindrà lloc l'entrega de premis del certamen, així com del 5è concurs de curs express. Enguany els premis seran de 650, 350 i 150 euros i trofeu als tres primers classificats més un accèssit. El guanyador del curs exprés rebrà 350 euros i trofeu. Quan al cinquè concurs de curs exprés, recordem que els participants hauran de presentar-se a 9:45 del 21 de juliol al Casal de Joves de Ripollet per realitzar la inscripció. L'organització farà públics i per sorteig davant dels participants dels elements obligatoris que hauran d'aparèixer al curtmetratge, que seran un objecte, una temàtica i una frase. Els participants tindran fins a les 7 per lliurar els seus curts rodats a Ripollet i amb una durada màxima de 3 minuts.
Ripollet va celebrar la nit del passat dissabte una tranquil·la revetlla de Sant Joan. Fonts de la policia local han destacat algun contenidor i diverses papereres cremades sense cap altre incident de gravetat.
El punt neuràlgic de la revetlla va estar situat a la plaça de Joan Abat, on l'associació Amics del Ball, en col·laboració amb el Patronat Municipal de Cultura, va realitzar una revetlla popular amb ball i música en directe. També es van autoritzar altres revetlles organitzades per particulars i veïns a diversos carrers del municipi, així com la revetlla que el Centre Aragonès va realitzar a la seva seu social. Quan a les fogueres només una realitzada en un solar particular va estar autoritzada aquest Sant Joan.
Enguany, l'Escola de Bàsquet Sant Gabriel celebra el 50è aniversari de la seva fundació. Aquest dissabte, l'entitat organitza un sopar de germanor per celebrar les bodes d'or de l'Escola de Bàsquet.
El sopar, que tindrà lloc al pavelló Joan Creus, ja ha superat les 300 persones. Fidel Socias, president de l'entitat, compartia amb els oients del programa L'Hora del Té que ara estan vivint un moment dolç al club.
Bé, es pateix d'una altra manera. Es pateix perquè entrin nens, perquè els nens no es facin mal, que si aprenen, que si no aprenen, que si aprenen fonaments i aprenen a competir, tot és important. El nostre patiment és un altre. Afortunadament tenim un bagatge de molts anys, una història heredada d'antics membres de junta. En Rafa va mamar del bàsquet Sant Gabriel i jo només he fet que continuar la bona tasca que havíem fet en Raurell, en Viaplana, en Antonio i en Pau Descansi a l'Igualada.
L'Igualada,
que han sigut els diferents presidents que han passat per l'Escola de Bàsquet Sant Gabriel, i abans de tots el que va ser el germà Eugeni, que és el que ho va aglutinar tot i el que va fer que allò agafés uns fonaments, i nosaltres només vam fer que seguir. I ara per ara ens trobem, sens dubte, en un moment molt dolç. No diré que el millor, no ho puc dir-ho això, però un dels millors, sens dubte. A nivell social, esportiu i econòmic, estem tranquils.
L'Escola de Bàsquet Ripollet compta amb 12 equips en 7 categories diferents, tant masculins com femenins. A principis de juny van celebrar la 32a edició del torneig de bàsquet, que va ser tot un èxit.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Juny d'agafar vacances, la Careta Teatre continua amb el seu programa de representacions teatrals, així com cursos i tallers adreçats tant a grans com a petits. Demà a la nit, el grup d'adults de la Careta representarà el Teatre Auditori Yerma, dirigida per Femi Mata i basada en l'obra de Federico García Lorca. Per parlar-ne, ens acompanya la persona que ha dirigit aquesta obra. Femi Mata, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs parla'ns de Yerma. Qui és aquesta dona?
Aquesta dona... És una dona de... Ens hem de situar una mica en el temps, sobre principis del 1930. És una dona que viu al camp. És una dona que en aquella època la dona de camp havia de tenir fills, perquè era la seva riquesa. I era per lo qual una dona existia. En aquella època era la mentalitat que hi havia. I aquesta pobra dona, doncs, no pot tenir fills. I és el drama que se li presenta a la vida d'aquesta dona, que desitja d'una manera malaltissa tenir un fill i se li és negat. I aquesta és la història de Yerma.
Molt bé. Parlem de la, podríem dir, de la tercera pota que us quedava, no?, per omplir, sí, de l'Orca. Per què us agrada tant aquest autor?
Doncs perquè des del principi que jo vaig començar a fer teatre hem fet Lorca, i perquè és un autor universal, en el sentit de que ell agafa temes universals, com són el tema de la gelosia, el tema del poder, el tema de la passió. Ell agafa aquests temes i els fa... Els adreça de manera terrenal i fa que els personatges estiguin en situacions comunes, però a un nivell com podria fer Shakespeare, per exemple, a un nivell de l'abstracció dels sentiments. Per això ens ha quedat molt Lorca, i perquè trobem a les seves obres aquesta força que ens fa que cada vegada ho vulguem fer millor. Això també és important, perquè si no tenim reptes no podem tirar endavant. I bueno, més o menys és per això que fem l'Orca. Mm-hmm. I hem escollit primer la casa de Bernard d'Alba, després Bodas de Sangre, i ara acabem amb Yerma. Jo volia fer la trilogia i ara ja per fi ja l'hem feta i...
Complerta, no?
Sí, ja està.
I com t'ha resultat?
Jo per mi ja he fet... Bueno, no és que hagi fet tot el Lorca que voldria fer, hi ha altres obres que m'agradaria, però ara mateix he complet el primer objectiu, que era tenir d'una manera digna a la trilogia.
Perquè volia preguntar que aquestes obres també són difícils de dirigir, no?
Home, totes tenen les seves dificultats. Tot amb Lorca, quan apareixen els temes esotèrics, els temes onírics, els temes de la poesia, és bastant difícil, perquè nosaltres tenim molta imaginació i amb els pocs recursos que tenim direm que aquesta imaginació, doncs, es pugui portar a terme fins a arribar a les idees que tenia Lorca, les idees que nosaltres pensem que han de venir bé per l'obra. Però sí, és una mica difícil fer les escenes de Bodas de Sangre, per exemple, quan estava la mort i la lluna. Vull dir, quan entra en escena la qüestió poètica de Lorca, és una mica difícil, sí.
Una de les preguntes importants de cara a demà és si en queden entrades.
Home, espero que sí. espero que sí. Sé que hi ha molta expectació per veure Yerma. Nos hem posat a Atrápalo. També ho tindrem òbviament, les entrades a taquilla. Molts, si no tots els nostres socis vindran a veure l'obra, que ja m'han estat comunicant que volien venir, i ja hem estat fent les reserves per als socis. I la resta, doncs, Atrápalo i a taquilla. Esperem que estigui bastant ple. Mm-hmm. La veritat és que sí.
Oferireu demà Vestíbul Obert, que és una iniciativa que oferiu també a l'Associació d'Espectadors i que sembla que agrada al públic, no?
Sí, ha costat una mica perquè, clar, de no fer res a que el bar estigués tancat a posar-ho tot en marxa, ha costat una mica. Però sí que hem vist a les últimes obres de l'Associació d'Espectadors, als quals els hi agraïm molt l'oportunitat que ens han donat aquest any per poder fer aquesta tasca, hem vist que de mica en mica la gent s'estava acostumant ja a venir abans, a petar la xerradeta ja un quart d'hora abans de que comencés l'espectacle, a parlar de teatre, a parlar de dansa, a parlar de música, en un ambient amb el bar, distès, amb unes cadires, o sigui, còmodament. I de mica en mica hem vist que això tenia molt bona acollida i esperem i desitgem que per l'any que ve ho podem continuar fent.
Mm-hmm. Com hem dit, el juliol de vacances res de res, que és el que teniu moltes coses preparades entre mans i que esteu portant a terme.
Bueno, això és la Geni.
Què us ha muntat la Geni aquest mes de juliol?
Si vols que tinc la veritat ben bé, ara segueixo del tot, perquè sempre se m'escapen coses que fa la gent. Fa moltíssimes coses. Sé que està fent un curs per educadors. Estem ja preparant l'obra infantil que ella, juntament amb la Tamara Núñez, han escrit per la Festa Major. Ja hem començat a fer assajos d'aquesta obra, que es dirà al Teatre dels Contes, i que l'estrenarem el dia 26 d'agost a la Festa Major a les 5:30 de la tarda a l'Auditori. I bueno, també ara estem ja cap a Llerma i acabarem Vostra Història el proper dissabte, dia 7 de juliol. I bueno, malauradament al final hem hagut de posposar pagui qui pugui, per una qüestió de bueno, un dels actors que no podia fer-la i ara mateix, i ho hem posposat després de les vacances.
Sé que tu estàs molt ficada ara, imagino, clar, amb l'obra que a més estreneu demà. No sé si tens informació dels cursos d'estiu, de com han anat la prescripció i què és el que teniu preparat.
No t'ho sé dir. Ara no, jo no t'ho sé dir. Això... Llavors has de fer una entrevista a la Geni.
Mira, la setmana vinent, que acabem l'informatiu, no ho descartem.
Sí, la veritat de trucar amb ella o dir-li que s'acosti aquí a la ràdio i podreu parlar amb ella.
Molt bé, és difícil seguir tanta informació i tantes activitats que aporteu amb cursos d'explicar contes de teatre, el casal d'estiu, l'obra de Festa Major. Teniu, sobretot, la cita especial és demà a Llerma, que, doncs, com tu deies, espereu omplir aquest Teatre Auditori. Doncs només agrair-te, Femi, la teva aportació en aquest informatiu. Moltíssimes gràcies i molta merda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I ja sabeu que tots esteu convidats i que us esperem demà a les 10 de la nit a l'Auditori de Ripollet.
Moltes gràcies. Fins demà.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet, a veure si les temperatures baixen una mica, no? Francina, què passarà?
Doncs sembla que després d'una primera onada de calor molt forta aquests darrers dies s'espera un descens aproximadament d'uns 5 graus de les temperatures per als propers dies i amb probabilitats de pluja de cara a diumenge. Tot i així, farà força calor i cal tenir en compte alguns consells bàsics, especialment per als nens i la gent gran. Cal beure aigua tot sovint per estar ben hidratat, evitar les hores de més calor, per a sortir al carrer portar roba lleugera i un barret i utilitzar protecció solar. També cal evitar l'exposició solar o fer alguna activitat esportiva entre les 12 i les 4 de la tarda i protegir-se amb ulleres de sol.
Doncs arribem al final d'aquest informatiu, l'info d'avui divendres 29 de juny de 2012. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic Francina Ricart i qui us parla Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. I acabem l'informatiu com hem començat, parlant de futbol, d'aquesta febre vermella que hi ha a Ripollet. Es deixem amb aquest tema musical, No hay dos sin tres, de David Bisbal, escollit com a himne de la selecció espanyola de futbol, que aquest diumenge juga a la final de l'Eurocopa davant d'Itàlia. I sabem que són molts els seguidors ripolletens. Gràcies per la seva atenció, els esperem el proper divendres. Bon cap de setmana. Para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente. La pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la más y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Y asustado me mira el portero. Las manos al sol y me tiene un impacto certero. No es mi culpa que yo juegue más. 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. I'm fine, fine. Te lo juro que no hay dos sin tres. Sorry, man. Siempre gano y ya me acostumbré. I'm the one. No es mi culpa que yo juegue más. 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. I'm fine, fine. Te lo juro que no hay dos sin tres. Llena de gente, tú sigue bailando en el aire, se siente el ambiente. Lleva las manos al sol con el aire.